Radio Astel. La caravana, amb Joan Trias.
7 minuts que passen de les 12 del migdia, us ho avançàvem quan passaven pocs minuts de les 10 del matí. Ja es coneix la sentència a Dani Alves per l'agressió sexual que va tenir lloc la nit del 30 de desembre del 2022 a una noia de 23 anys als banys d'un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona. El futbolista ha estat condemnat per agressió sexual a 4 anys i 6 mesos de presó. El tribunal considera que ha quedat acreditat que la víctima no va consentir i que hi ha elements de prova, a més del testimoni de la denunciant, per donar aprovada aquesta violació. La sentència de l'Audiència de Barcelona ara pot ser recorreguda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem. A la sentència notificada avui, la secció 21 de l'Audiència condemna Alves, que ja fa una mica més d'un any que és a la presó preventiva, a 4 anys i mig de presó, 5 de llibertat vigilada i 9 d'allunyament de la víctima. Per valorar-ho tot plegat ja podem saludar a aquesta hora Juan Carlos Zayas Sàdava. Ell és advocat penalista i professor de la Universitat de Barcelona. Juan Carlos, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Quins són els principals elements d'una sentència com aquesta? Què s'ha de destacar d'una sentència com aquesta i com la valora?
Bueno, una sentència com aquesta, a més amb aquesta repercussió pública que ha tingut, s'ha de destacar en primer lloc la motivació, l'argumentació del tribunal, no? Normalment les sentències en general penals, totes, però les penals són molt motivades, estan molt explicades, perquè no deixen de ser sentències que contemplen una privació de llibertat d'una persona. Però en aquests casos de delictes sexuals, i més pues, amb la repercussió mediàtica que tenen, que té aquest, pues, quin és el raonament del tribunal és una qüestió molt important. I la sentència aquesta pues, no podia ser d'una altra forma, és una sentència molt raonada, molt ben explicada, és bastant clara a la seva exposició, és a dir, qualsevol persona, encara que no sigui un expert en dret, si la llegeix pot saber quin és el criteri del tribunal, una altra cosa és que ho comparteixis o no, i això per un cantó. Després, per l'altre cantó, està el tema bueno, fonamental, que és el tema en definitiva de quasi tots els delictes sexuals, que és en determinar fins a quin punt es pot donar per provat una situació que quasi sempre, pràcticament en el 90% de les situacions, per la seva pròpia dinàmica, és una situació íntima en la qual només existeix o només hi ha una prova fonamental, que és la declaració de la víctima i la declaració de l'autor. Els delictes sexuals són molt complicats, entre altres coses, perquè no és com una baralla al carrer, que normalment sempre hi ha càmeres, hi ha persones que ho veuen, hi ha testimonis, que aquí, i aquí també succeeix, és la valoració de la declaració de la víctima i la seva credibilitat, i la valoració de la declaració de l'autor i la seva credibilitat. I és això, i aquesta sentència pues, entra, evidentment, en aquesta qüestió, i finalment, com ha anticipat vostè a l'entradilla aquesta que ha fet, pues, el tribunal determina o conclou que li creu o que creu que la declaració de la víctima respecte a la falta de consentiment és creïble. És també molt interessant aquesta sentència, suposo que donarà lloc serà la base dels recursos que es podran interposar, perquè la sentència sí que contempla també, i ho fa també amb valentia i amb claretat, que la víctima no en tots els extrems ha dit la veritat. És a dir, arriba a concloure, per exemple, que amb el tema d'entrar o no al local, al petit espai on es van produir els fets, la sentència reconeix que la víctima no ha dit la veritat en les seves declaracions judicials i entén que ha dit una mentira. A pesar d'això, el tribunal entén que pot ser que no hagi sigut exacte amb aquesta primera part de la versió dels fets, però sí ho és a l'última part, que és la més essencial, que és la falta de consentiment a l'acte sexual que li va imposar a l'autor.
Precisament, senyor Zayas, volia anar una mica per aquí, que Dani Alves hagi donat fins a 5 versions diferents de tota la qüestió, suposo que li ha jugat en contra, també.
Totalment. És a dir, això és una mica l'ABC que qualsevol persona relacionada amb el món penal, concretament, ho sap. És a dir, bueno, no cal tampoc relacionar-lo amb qüestions judicials, sinó en general a la vida, no? Quan una persona dona moltes versions d'una cosa, el primer que qualsevol persona pensa, no cal que sigui un jutge, és que potser que no està dient la veritat, no? Perquè generalment en termes de comportament comú, quan algú diu la veritat o té clara una qüestió, doncs dona una sola versió, o dona una versió millor amb algun matís. Però clar, quan tu canvies les versions tan freqüentment, i més amb un procediment judicial, i més amb aquesta, amb un delicte sexual, que per el que estàvem dient abans, pues això normalment té la conseqüència de que el tribunal acaba no creure't.
De seguida analitzem tres qüestions de la sentència que a mi em semblen molt importants. Si el senyor Zayas vol analitzar alguna cosa més que consideri molt important, endavant, que jo no soc cap expert en dret. Abans sí que li volia preguntar sobre dues coses del judici. És normal que un judici com aquest, d'aquestes circumstàncies i tan mediàtic com aquest, s'hagi produït d'una forma tan ràpida?
No sol ser normal. La veritat és que, bueno, ja tots sabem que una mica la justícia, pues, un dels problemes que té és que s'allarga bastant. No sol ser normal, però jo crec que estic convençut, i ho sé, a més, que tant la jutgessa d'instrucció, en aquest cas, com a l'audiència, la secció 21, que és la que ha dictat la sentència, es van proposar, pues, per les característiques públiques de l'assumpte, es van proposar donar-li una solució ràpida. Anem a dir-ho... També he de dir una cosa, eh? Generalment, amb els delictes aquests de naturalesa sexual, en què hi ha una víctima que està patint una situació, pues, això, no?, d'incertesa, i també hi ha un autor que potser està en presó, se'ls intenta donar una solució ràpida, perquè tampoc es pot mantenir una persona, per molt sospitosa que sigui, en una situació de presó provisional sense un judici. Això va en contra de principis, en fi, molt bàsics del dret penal. Per tant, sí, ha sigut un judici ràpid, potser ha sigut una mica més ràpid que altres de les mateixes característiques, podria ser, però vamos... És lo normal en aquests casos.
Ara vindrà, si m'ho permet dir-ho així, la fase opinatòria, on tothom opinarem sobre una sentència com aquesta, ben bé sense saber-ne. Alguns opinaran que 4 anys i 6 mesos de presó és el suficient, alguns altres opinaran que 4 anys i 6 mesos de presó és molt poc. Sigui com sigui, sí que s'expressen en aquesta sentència el que entenc jo com atenuants, no? Com aquests 150.000 euros que Alves ja havia abonat com a reparació, no?
Sí, la qüestió de l'atenuant, de l'atenuant que dona i de l'atenuant que no dona, perquè aquí n'hi ha un atenuant demanada per la defensa del senyor Alves, que és la d'actuar sota la influència de l'alcohol, la d'estar embriagat, la d'estar una mica borratxo, anem a dir-ho així, aquesta no l'ha donat. Llavors, el tribunal amb això, pues, ha sigut conseqüent. La pena que ha posat, ho ha posat tenint en compte que només ha concedit un atenuant. S'ha de dir que si hagués acceptat la segona atenuant, la pena hagués baixat considerablement. Podia haver baixat fins als 2 anys, que suposo que era una mica el que preveia la defensa, perquè amb una pena de 2 anys el senyor Alves hagués tingut que ser posat al carrer immediatament. El tribunal justifica per què dona l'atenuant de reparació del dany, i és molt clar amb això, i s'ajusta al que diu, pues, la llei i la jurisprudència. El senyor Alves ha depositat l'import de la responsabilitat civil, que és la quantitat que s'estableix com a compensació pel dany que ha pogut fer, encara que algú pot dir, bueno, els danys, sobretot amb un delicte sexual, no són compensables, bueno, però en definitiva l'única forma de compensar qualsevol dany, igual que en un accident de cotxe, doncs una persona lesionada se li paga per les lesions, doncs aquí també, pel patiment que hagi pogut tenir, hi ha una indemnització. Ell ho ha depositat a quantitat sencera, i això comporta quasi sempre, per no dir sempre, una atenuació de la responsabilitat que està contemplada a la llei. Això per un cantó. Per tant, aquí el tribunal ha sigut estricte complidor de lo que diu la llei. L'atenuant que no dona, que és l'atenuant d'embriaguesa, que entenc que no, pues jo crec que això donarà bastant de joc en els recursos que es puguin interposar. Aquí el tribunal diu, bueno, per les gravacions, per les càmeres, en fi, i per les declaracions d'alguns testimonis, diu que entén que, perquè amb aquesta atenuant s'ha de fer una petita aclaració molt senzilla que la gent entendrà. O sigui, el que t'atenua la responsabilitat quan tu fas una cosa no és que hagis begut, perquè, com tothom pot entendre, una persona pot beure i no pot estar afectada per l'alcohol, per molts motius. I al contrari, una persona pot beure menys i sí pot estar afectada, no? Això ho entén tothom. Llavors, aquí, o sigui, l'atenuant no és perquè tu hagis begut, sinó l'atenuant és perquè hagis begut i estiguis sota els efectes d'aquesta beguda. Per tant, no només s'ha de determinar que el senyor Alves va beure un Cuba Libre, un Cubata, o dos copes, o tres, és igual, sinó que s'ha de determinar que realment la seva capacitat d'entendre el que feia estava afectada. Llavors, el que diu el tribunal, pot ser discutible o no, però tècnicament té una lògica, el que diu és, miri, pot ser que aquest senyor bevés, no ho neguem, però el que sí que neguem és que la seva actuació estigués afectada. El veiem caminar tranquil·lament i normalment per les càmeres, s'expressava bé, no donava signes o no presentava signes externs que ens permetin a nosaltres concloure que ell anava, el que nosaltres diem, no? El que la gent entén normalment, afectat o borratxo o molt tocat, o, sí, el que vulguem dir, no? I per tant no dona aquesta atenuant.
Deixem fer-li dues preguntes ràpides més. La primera, a la part pràctica, 4 anys i 6 mesos de presó, però Dani Alves ja porta un any a presó. Si entenem com funciona el sistema de presó, sabrem que hi ha una cosa que es diu bon comportament.
Sí.
Quant de temps pot estar Dani Alves a la presó?
A veure, en principi, el que diu la llei, si aquesta sentència fos ferma, no hi haguessin recursos i tingués que començar a complir el dia de demà, no? Posem això. El senyor Alves, amb la meitat de la pena complida, amb la meitat, és a dir, que serien 2 anys i 3 mesos, no? Podria començar inclús abans, però bueno, anem a posar a la majoria dels casos, o la generalitat dels supòsits, amb la meitat de la pena podria començar a demanar permisos i li podrien donar permisos per sortir un cap de setmana, una setmana, amb la meitat. I amb 3/4 parts de la pena complida podria estar en llibertat ja, sempre i quan hi hagués un bon comportament. Uh-huh. Aquesta seria una mica la previsió, clar, que s'ha de tenir en compte una cosa. Si n'hi han recursos pendents, mentre hi hagin recursos pendents, no, tot aquest sistema de demanar permisos de sortida i tal no funciona. És a dir, si hi ha un permís pendent, la presó continua sent una presó provisional i el senyor Alves té que continuar allà, sense possibilitat de sortir ni de cap de setmana ni de res.
I la darrera... És possible que Alves s'hagi beneficiat o s'acabi beneficiant de la darrera reforma de la llei coneguda com el Només Sí és Sí?
Bueno, en principi no, perquè el tribunal haurà donat la possibilitat als advocats de que abans de dictar sentència, de que manifestin ja amb anterioritat de la sentència quina llei volien que sigui aplicable, i em consta, si no m'equivoco, que se li ha aplicat ja la nova llei, que s'entén que és més beneficiosa. Per tant, aquí no estem en un cas d'una persona sentenciada en base a una llei anterior i que ara s'hagi de modificar. És a dir, el tribunal, estic segur, aquest fet ho desconeixo, però estic convençut, perquè sempre es fa, que en el judici se li va dir a les defenses i a les acusades que diguessin quina era la llei que consideraven més aplicable. Per tant, a la sentència que ha dictat, el tribunal ja ha tingut en compte si la llei és més beneficiosa, l'última, no? L'última reforma del Sí és Sí, perquè ens entenem tots, pues ja l'ha aplicat. És a dir, no es contempla la possibilitat de dir, escolti, hem sentenciat i ara d'aquí un temps, quan sigui ferma, modificarem. Jo no.
Juan Carlos Zayas, advocat penalista i professor de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Molt bé, a vosaltres. Adéu.
Ràdio Estel.